Bon dia, l'alcalde de Besalú demana tenir dotacions fixes de Mossos d'Esquadra al poble.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Jo he insistit moltíssim en que a Besalú ens manca una presència fixa de Mossos d'Esquadra. Tenim un espai habilitat i el nostre objectiu, i així ho vam traslladar al delegat d'Interior, és que a Besalú hi hauria d'haver una oficina de denúncies de Mossos d'Esquadra. Hi ha gent que de vegades deixa de denunciar per haver-se de desplaçar.
És l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, en una entrevista a l'alcalde Respon al programa d'Olot Televisió. Precisament Guinó demana a la Generalitat per reduir els problemes de seguretat i facilitar aquestes denúncies que ara escoltàvem. Guinó també assegura que els agents municipals que tenen actualment estan reduint la inseguretat, però encara no n'hi ha prou. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem, com sempre, la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 3 de desembre de 2024.
El dia en 4 minuts.
Precisament en successos, els Mossos d'Esquadra busquen a la Garrotxa els implicats en un intent de detenció il·legal per un assumpte implicat de drogues. Els fets van passar aquest diumenge a la tarda al barri de les Planetes d'Olot. La formació professional rep la medalla de la ciutat d'Olot coincidint amb el 50è aniversari de la implementació d'aquests estudis a la capital. Aquest dilluns ha tingut lloc l'acte al Teatre Principal d'Olot, en el qual l'Ajuntament ha volgut entregar el guardó per reconèixer la feina feta. Hi ha pocs margers i molts murs de pedra seca a la Garrotxa per arreglar, coincidint amb la celebració de la Setmana de la Pedra Seca, que pretén donar a conèixer i posar en valor aquesta tècnica de construcció antiga. Hem parlat amb en Martí i en Jordi, dos professionals que treballen en aquest àmbit. Oriol de Bolòs tenia una relació molt especial amb la Garrotxa perquè era un banc de proves molt interessant per als seus estudis. Ho ha explicat el seu fill, Jordi, que ha participat en l'acte d'homenatge del seu pare, que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Olot. En matèria cultural, el petit format tanca la desena edició i fa un punt i a part. El membre d'una càpsula de teatre, Xevi Rossell, ho ha confirmat a Ràdio Olot i Olot Televisió. Consideren que s'acaba una etapa i no descarten d'aquí uns anys tornar-hi, però ara creuen que el projecte s'ha acabat. En esports, els alumnes de 6è de primària de les escoles d'Olot es posen a la pell d'una persona amb mobilitat reduïda. Els escolars han practicat voleibol, bàsquet i tennis adaptat al pavelló d'esports. També parlarem de les jugadores del bàsquet d'Olot que lluitaran per mantenir la segona catalana. Aquest és el principal objectiu de l'equip, que ha signat un bon inici de Lliga. L'entrenador de les olotines, Xevi Rodríguez, ha destacat el nivell igualat de la categoria. I tancarem aquest informatiu parlant de l'olotina Paula Arbós, que publica L'espera més dolça. El conte explica la història d'una família de pares separats on la figura de la madrastra es transforma d'un estigma literari a una celebració d'amor.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. L'atur baixa en 2.300 persones a Catalunya, però el mercat de treball es refreda al novembre. Per sectors, el col·lectiu on s'ha reduït més l'atur és el de les persones sense una feina anterior. El Tribunal Suprem cita declarar el cap de gabinet d'Ayuso com a testimoni del cas que afecta el fiscal general. L'alt tribunal els convoca pels dies 8 i 9 de gener, juntament amb 8 periodistes de diferents mitjans. Catalunya és el territori més car de l'Estat on criar un infant costa 938 euros al mes. Els preus dels aliments i de l'habitatge són les causes principals de l'augment de les despeses, que han pujat un 15% en dos anys. El Banc de Sang anima a fer donacions per arribar a les 20.000 que faran falta abans de Nadal. Les reserves baixen un 20% en períodes festius com el pont de desembre o les vacances nadalenques. En l'àmbit internacional, Rut insisteix que Ucraïna necessita més suport per negociar una pau amb Rússia des d'una posició de fortalesa. El secretari general de l'OTAN reitera que la decisió depèn de Kiev, malgrat l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca. I el Consell d'Europa aprova rebaixar la protecció del llop a petició de la Unió Europea. El canvi entrarà en vigor d'aquí a 3 mesos, tret que s'hi oposi una tercera part dels estats de la Convenció de Berna.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La temperatura avui serà molt més baixa ja al Pirineu, comença a entrar aire fred en altura. De fet, ahir la nit ja es va arribar després de 6 dies seguits amb temperatura positiva, doncs a temperatura sota zero, a la Tosa, un grau sota zero. Això feia 6 dies que no passava. Per tant, es comença a trencar la inversió tèrmica, encara al matí per inèrcia hi haurà boirina, algun banc de boira, al centre i sud de Girona, també cap a Osona sobretot, una boira que va ser molt i molt remullosa amb una màxima de 13 a Vic, o, per exemple, fora la boira, 16, 17, 18, a Olot vam tenir una màxima de 18. Bé, petita pertorbació de les últimes hores, aquesta mica d'aire fred, i de fet aquesta matinada matí encara pot caure algun xàfec localment intens al voltant de la Selva. Tarda variable, núvols, clarianes, potser es repeteix algun xàfec al voltant de la Costa Brava Sud, sota la Selva o les Guilleries, o a tocar del Montseny, i poca pluja més, tramuntana moderada forta, i la nit ja va arribar a 107 km per hora a la zona de muntanya de Portbou. En definitiva, que la temperatura baixa es normalitza una mica, deixem enrere la forta inversió tèrmica i torna el fred a muntanya, de moment amb poca nevada, tot i que demà podria nevar una mica feblement aquest dimecres cap als 1.400-1.500 metres, i demà novament algun ruixat cap al sud de la Costa Brava. L'ambient més fred ens dominarà, sembla, a partir del cap de setmana i sobretot diumenge. Diumenge, més tramuntana, vent del nord, s'inicia probablement una glopada d'aire fred important. I per tant, diumenge, dia 8 de desembre, parlaríem d'un ambient força, força fred i d'hivern.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 13 de desembre de 2024 a l'antena de Ràdio Olot. L'alcalde de Besalú demana tenir dotacions fixes de Mossos d'Esquadra al poble. Lluís Guinó ho demana a la Generalitat per reduir els problemes que explica de seguretat i facilitar així les denúncies. Guinó assegura que els agents municipals que tenen actualment estan reduint aquest problema d'inseguretat, però encara no n'hi ha prou. Ens en dona més detalls en Gerard Puigdemont.
L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, ha demanat a la Generalitat poder tenir presència fixa d'agents dels Mossos d'Esquadra al poble.
Jo he insistit moltíssim en que a Besalú ens manca una presència fixa de Mossos d'Esquadra. Tenim un espai habilitat i el nostre objectiu, i així ho vam traslladar al delegat d'Interior, és que a Besalú hi hauria d'haver una oficina de denúncies de Mossos d'Esquadra. Hi ha gent que de vegades deixa de denunciar per haver-se de desplaçar.
Guinó ha assegurat al programa L'alcalde respon a la televisió que el fet de tenir dos agents municipals fixos al poble, pagats pel mateix consistori i que han estat tres durant l'estiu, els ha permès veure de manera més real quines són les principals problemàtiques de seguretat que hi ha a la vila. Diu que la coordinació d'aquests agents amb els Mossos d'Esquadra de la comarca ha estat clau, juntament amb la col·laboració ciutadana per no deixar fer més gran aquesta problemàtica.
Home, ens hem adonat que quan l'Ajuntament ha disposat d'agents municipals presencialment a l'oficina dels agents de Besalú, a la plaça de la Llibertat, home, ens hem adonat que realment hi ha moltes problemàtiques i que el 80% d'aquestes problemàtiques es resolen i es percep que els agents són més una ajuda i no només un element de denúncia i d'identificació de la gent que comet aquests furts o aquests robatoris.
En els darrers mesos, Besalú ha notat un augment de carteristes. Segons l'alcalde de Besalú, aquest fet ve donat perquè a Barcelona s'ha incrementat la feina per reduir els robatoris i enxampar les persones que cometen furts, i que des de fa un temps aquests últims es desplacen a altres comarques catalanes, atractives turísticament per cometre aquests delictes.
I com que tècnicament a la ciutat de Barcelona s'està portant una política certament intensa perquè fa als carteristes, el que ens han explicat és que hi ha hagut un desplaçament d'aquesta gent cap a l'interior de Catalunya.
Lluís Guinó és conscient que la policia local comarcal és impracticable actualment, tot i que veu encertada i vàlida aquesta figura. També diu que els lectors de matrícula i les càmeres de videovigilància i els equipaments municipals són claus, i que els ajuntaments, que realment els preocupa la seguretat, inverteixen com ho han fet ells.
Precisament també en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió a Olot aquest diumenge a la tarda. Segons ha avançat el diari de Girona, els fets es van produir al carrer dels Esclops, a la zona dels coneguts pisos Garrotxa, pels vols de quarts de 5 de la tarda. Van ser els veïns els qui van alertar la policia al veure un home que corria perseguit per un grup d'entre 6 i 7 persones que el van intentar capturar. Finalment, la víctima es va poder refugiar en una zona boscosa, Sant Valentí de la Pinya, conjuntament amb un amic. Quan els agents van arribar, ja no quedava rastre dels presumptes agressors, que van marxar corrent, segons van explicar els mateixos implicats als Mossos, un dels quals presentava ferides de diversa consideració. L'operació, presumptament relacionada amb el tràfic de drogues, continua oberta.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. La formació professional rep la medalla de la ciutat d'Olot coincidint amb el 50è aniversari de la implementació d'aquests estudis a la capital. Aquest dilluns ha tingut lloc l'acte al Teatre Principal d'Olot, en el qual l'Ajuntament ha volgut entregar el guardó per reconèixer la feina feta dels centres que van impulsar la formació professional a la ciutat, informa Aniol Puigvert.
La formació professional ha rebut la medalla de la ciutat d'Olot en un emotiu acte celebrat al Teatre Principal d'Olot. És la primera vegada que s'ha entregat la medalla a un col·lectiu i no a una persona o entitat com s'havia fet fins ara. L'acte ha repassat els 50 anys dels estudis de formació professional a la ciutat des de l'octubre de 1974 amb la creació de la secció de formació professional de la Garrotxa fins al dia d'avui. Concepció Ferrés és una de les impulsores d'aquests estudis a la ciutat i professora de formació professional durant 20 anys.
Ens toca agrair a tots els que han fet possible aquesta meravellosa aventura. A les famílies que ens van fer i ens fan confiança perquè formem els seus fills. Els nois i noies que han escollit i escullen la formació professional. Els professors i personal dels centres, que són el motor de tota aquesta colla de centres que us deia diversos i dispersos, que avui rebem el reconeixement de la medalla de la ciutat.
L'Ajuntament d'Olot ha volgut entregar aquest guardó per reconèixer la feina feta pels centres que van impulsar i ofereixen estudis de formació professional a la ciutat. Pep Berga, alcalde d'Olot, explica que el guardó vol ser també una forma de destacar el treball i oportunitats personals i professionals que han ofert a milers d'alumnes al llarg de tots aquests anys.
També aquesta medalla volia ser un reconeixement a una determinada educació, perquè la formació professional és educació, abans que res és educació. És veritat que amb uns objectius i amb uns enfocaments diferents al que podríem dir la formació més acadèmica, però al final la formació professional és més pràctica, té en compte que viu en un món canviant contínuament, perquè les empreses canvien contínuament i demanen unes qualitats en els seus professionals que són diferents i demanen també, a més, molta pràctica, i d'aquí la importància de l'educació dual, de la formació professional dual que ha anat creixent en el temps.
L'acte també ha comptat amb una conferència a càrrec del mestre, pedagog i doctor en filosofia, Gregorio Luri.
Hauríem de caracteritzar, i que de fet jo crec que caracteritzen el nostre sistema educatiu. El nostre sistema educatiu li podem retreure legítimament que els seus resultats no estan a l'alçada del que podien aspirar com a país. El que no crec que ningú li pugui retreure als mestres, als docents en general, és la seva dedicació i el seu esforç.
La medalla de la ciutat d'Olot s'ha entregat a tots els centres educatius que a dia d'avui imparteixen aquests estudis. Són l'Institut La Garrotxa, el Bosc de la Coma, el Montsecopa, l'Escola Pia d'Olot, l'Escola Superior d'Art i Disseny d'Olot, el Pla de Transició al Treball, l'Aula Format d'Olot, la Fundació Crees, l'Escola Noima i Integra. Fins avui dia, 14 persones a títol individual i 6 entitats i associacions han rebut la medalla de la ciutat d'Olot. L'última ha estat aquest mateix any, el passat 9 de març, a Cristóbal Colón, fundador de la Fageda, en reconeixement de la seva trajectòria al capdavant d'aquest projecte social i empresarial d'atenció a les persones.
Per altra banda, hi ha pocs margers i molts murs de pedra seca a la Garrotxa per arreglar. Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Pedra Seca, que pretén donar a conèixer i posar en valor aquesta tècnica de construcció antiga, hem parlat amb en Martí i en Jordi, dos professionals que treballen en aquest àmbit. Els hem anat a veure mentre arreglaven un mur de pedra seca a l'aparcament de la Fageda d'en Jordà.
En Martí Gallogà té 22 anys i va començar a treballar a la pedra seca quan en tenia 16, fent de voluntari a l'agrupació naturalista de la Garrotxa. És, sens dubte, un dels pocs margers joves que hi ha a la comarca. A ell, però, li encanta.
És una cosa que es va perdent. Abans sí que hi havia més gent que es dedicava al món de la pedra i sobretot la paret seca en concret, però ara és una cosa que és que no hi ha quasi ningú, no, que vulgui fer d'això. Són coses que s'han d'anar trobant i s'han d'anar fent. Bueno, més que res, això t'ha d'agradar molt, no és que t'agradi una cosa en concret sobre la feina, sinó és el tema de la pedra, si o t'agrada o no t'agrada, saps? Però, bueno, en general és treballar a l'aire lliure, no estar tancat 8 hores a dins d'una fàbrica i, bueno, són coses que al final es valoren i per això segueixes.
En Martí fa un temps que treballa per en Jordi Maià, que és paleta i també marger. A banda de fer tancaments i tasques similars, també treballa a la pedra seca. Aquests dies, tots dos han estat arreglant un mur ubicat just darrere l'aparcament de la Fageda d'en Jordà.
Molt són reconstruccions de parets, una paret seca té els seus anys de durada. Si està molt i molt ben feta, poder contenir molt, pels arbres mateixos que es fiquen a darrere, ells mateixos cauen, la maquinària, que també per passar, llavors s'han de refer una mica, doncs molt és restauració i limitacions de parets, de finques o així, saps? Paciència i l'instint, una mica l'instint de que quan la pedra la veus a terra ja veu-la col·locada. Suposo que és una mica això de ja de veure que s'hi posarà bé.
D'alguna manera, activitats com aquesta han servit per posar un any més la lupa a aquesta tècnica de construcció antiga. A la Garrotxa hi ha quilòmetres i quilòmetres de murs de pedra seca i per això des del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa s'han sumat un any més a aquesta iniciativa que es fa arreu del territori català. En parla Joan Montserrat, enginyer forestal del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
En la Setmana de la Pedra Seca el que es fa és divulgació, però sí, tot l'any hi ha tasques, hi ha feines de pedra seca, en finques privades, en finques públiques, en llocs més emblemàtics o menys, però a Pedra Seca n'hi ha molts quilòmetres. La Fageda Jordà Sol hi ha més de 3 quilòmetres de parets de pedra seca que s'han de restaurar. Aquestes empreses, doncs, hi ha algunes que estan més especialitzades en aquest tema de pedra seca. Actualment n'hi ha poques que treballin la pedra seca, vull dir, no és complicat trobar gent, tot i que hi ha molt de feina.
La Setmana de la Pedra Seca es va dur a terme la setmana passada i a la Garrotxa s'hi han fet xerrades divulgatives de descoberta d'aquesta tècnica de treball. S'han fet també actuacions a Batet de la Serra, al Bosquet de l'Hospital d'Olot, a l'Institut Garrotxa i als entorns de la Fageda, entre altres llocs.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Oriol de Bolòs tenia una relació molt especial amb la Garrotxa perquè era un banc de proves molt interessant per als seus estudis. Ho ha explicat el seu fill, en Jordi, que ha participat en l'acte d'homenatge del seu pare, que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Olot, coincidint amb la celebració del centenari del naixement del científic olotí.
Aquest dissabte, Olot ha homenatjat els 100 anys del naixement de l'olotí i catedràtic en fitografia i ecologia vegetal, Oriol de Bolòs. L'any 1924 va néixer a Olot i al cap de poc temps va marxar a viure a Barcelona amb la seva família família, tot i que sempre han tingut un estret lligam amb la ciutat. El científic Olotí ha realitzat molts estudis relacionats amb la vegetació, ha realitzat 4 volums en l'àmbit europeu i mundial, entre altres recerques i investigacions. Durant l'acte que s'ha dut a terme a l'Espai Cràter aquest dissabte, el fill d'Oriol de Bolòs, Jordi de Bolòs, ha explicat la relació que tenia el seu pare amb la comarca.
De Bolòs era un botànic i també va ser un capdavanter en els estudis de les agrupacions de plantes de fisiologia i vegetal, i va fer aportacions molt bastant importants en relació amb aquestes facetes a nivell de Catalunya, a nivell de Països Catalans i a nivell també de d'Olot.
L'acte va començar amb un ball homenatge a la seva figura amb una cançó tradicional catalana. Durant la jornada es van dur a terme ponències en relació a Oriol de Bolòs i el seu paper relacionat amb la botànica i el país. A més, també va haver-hi una taula rodona moderada pel doctor Josep Maria Ninot, entre d'altres. Bolòs va ser director de l'Institut Botànic de Barcelona durant 6 anys i també va formar part del comitè directiu de l'Institut d'Estudis Catalans en la secció de Ciències i, posteriorment, en la secció de Ciències Biològiques vinculada a la Institució Catalana d'Història Natural.
Va fer molts estudis, moltes recerques d'això de la vegetació i també de les plantes. Potser les aportacions més importants són fora dels Països Catalans, que són 4 volums, que és a nivell europeu i a nivell mundial és una aportació molt important en relació amb tot el nostre país. A part d'això, va fer atles de distribució de les plantes i moltes altres recerques i publicacions.
Aquest acte d'homenatge al centè aniversari d'Oriol de Bolòs ha estat organitzat per la Institució Catalana d'Història Natural, l'Observatori d'Humanitats en Medicina, l'Institut Botànic de Barcelona i, òbviament, l'Ajuntament d'Olot i l'Espai Cràter, entre moltes altres entitats.
I abans dels esports, una notícia destacada en l'àmbit cultural. El petit format, com bé ja saben, ha tancat fa uns dies la seva 10a edició i fa un punt i a part. El membre d'una càpsula de teatre, Xevi Rossell, ho ha confirmat a Ràdio Olot i Olot Televisió. Consideren que s'acaba una etapa i no descarten d'aquí uns anys tornar-hi, però ara creuen que el projecte s'ha acabat. Rossell també afegeix que des de l'entitat organitzadora seguiran treballant en altres propostes.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
El petit format ha celebrat aquests darrers dies la seva 10a edició. Ho ha fet en diferents espais culturals de Redolot i amb la majoria d'obres que van exaurir les entrades amb molts dies d'antelació abans que se celebressin. Un èxit que ha demostrat que ha estat un festival consolidat en el panorama cultural de la ciutat i que ara farà un punt i a part. Un fet que ha confirmat el membre d'una càpsula de teatre, Xevi Rossell, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió, afirma que l'etapa es tancarà i que ho volen fer amb bones sensacions.
Petit format com a festival d'aquests 10 anys, doncs crec que té un punt i a part, no? És a dir, pensem que és bo a vegades acabar les coses quan estàs amb ganes, quan tota la gent de Càpsula de Teatre, som molta gent, estem amb moltes ganes d'aquest any del festival, ens ve un documental que farem el dia 13 de desembre i pensem que és la millor manera de tancar una etapa, no?
El petit format ha omplert espais en els darrers anys amb un format de teatre proper a l'espectador i que ha dut a Olot obres mai vistes. Des de l'organització es mostra orgullosos de la rebuda que sempre ha tingut, com ha estat en el cas també d'aquesta 10a edició. Rossell destaca la venda d'entrades i les xifres d'enguany.
Estem contents perquè al ser els 10 anys també hi acaba el festival, doncs, tot i que altres anys també ha passat el mateix fet, del fet de ser aforaments petits, les entrades van de pressa, corren i és per nosaltres el millor regal o la millor satisfacció, no?, de muntar una cosa i que la gent respongui, de fet dona sentit a tota la tasca que fem, no?
La 10a edició del petit format sempre serà recordada per ser probablement l'última del certamen, tot i que Xevi Rossell no descarta que d'aquí a uns anys es pugui reprendre. El que és segur és que ara es tanca una etapa d'un festival petit que ha fet gran la cultura olotina.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Els alumnes de 6è de primària de les escoles d'Olot es posen a la pell d'una persona amb mobilitat reduïda. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Els alumnes d'aquestes escoles han practicat voleibol, bàsquet i tennis adaptat al pavelló d'esports. El president del grup MIFES, Josep Ligero, considera que la conscienciació de la població encara no ha avançat. Guillem Guardiola.
posar-se a la pell de les persones amb mobilitat reduïda i les barreres arquitectòniques que s'arriben a trobar en el dia a dia. Aquest ha estat el principal objectiu de la matinal d'esport adaptat que el Pavelló d'Esports d'Olot ha acollit fa uns dies amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. L'activitat ha comptat amb la participació dels usuaris i usuàries de la Fundació Integra i la col·laboració del grup MIFAS. De fet, el seu president, Josep Ligero, ha celebrat la bona rebuda que ha tingut.
Bueno, aquesta jornada ha anat molt bé, ja que tots els nens i nenes de les escoles que participen, això, aquestes activitats els agrada molt, tal com anar amb les cadires de rodes, que això, bueno, els agrada molt.
Els alumnes de sisè de primària de les escoles de la ciutat han participat en la matinal d'esport adaptat. Els escolars han practicat de forma rotativa cada 15 minuts exercicis de voleibol, bàsquet i tennis adaptat. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona, justifica així l'activitat.
Que vegin que tothom té lloc en el món de l'esport i que, per tant, és important que vetllem des de les institucions també perquè totes aquelles persones, siguin quines siguin les seves situacions, puguin participar a l'esport i ho puguin fer de manera regular i en bones condicions.
Una matinal d'esport adaptat que ja fa anys que s'organitza al Pavelló d'Esports, però precisament després d'aquests anys hi ha més conscienciació entre la població sobre les dificultats que encara pateixen les persones amb mobilitat reduïda. El president del grup MIFAS, Josep Ligero, respon així de contundent.
No, perquè nosaltres hem fet moltes campanyes sobre el que és les barreres arquitectòniques i principalment el que és els comerços. Que no hi ha maneres de que els comerços, una persona que va amb mobilitat reduïda, que no pugui entrar a fer les seves compres. Això és el que més indignant que pugui haver-hi, no? I com d'altres coses que hi pugui haver-hi que no puguin accedir-hi. Això és com un restaurant, que li vagi per dir alguna cosa, un lavabo menys vàlid. Això també ens hi hem trobat.
Per altra banda, en bàsquet, les jugadores del bàsquet Olot lluitaran per mantenir la segona catalana. Aquesta és la principal finalitat de l'equip, que ha signat un bon inici de Lliga. L'entrenador de les Olotines, Xavier Rodríguez, ha destacat el nivell igualat d'aquesta segona catalana.
Bon joc que no s'acaba de traduir en bons resultats. Les jugadores del Club Bàsquet Olot faran tot el possible aquesta temporada per aconseguir la permanència de l'equip a segona catalana. El fet és que les Olotines no van per mal camí. Si bé és veritat que han perdut 6 partits i n'han guanyat 4, moltes derrotes han estat en finals de partits ajustadíssims. L'entrenador del bàsquet Olot, Xavi Rodríguez, ha apel·lat a la gran igualtat que té la Lliga aquest any.
És molt igualat, és molt igualat. Jo crec que hi ha un equip, dos, que sobresurten de la resta, però els altres tots són equips que entre nosaltres podem competir.
El Club Bàsquet Olot ha vençut aquest diumenge el Bisbal Bàsquet per 63-57 en una gran actuació defensiva de les Olotines. Una victòria que dona molt d'oxigen a l'equip. Això sí, Rodríguez considera que el nivell físic de les jugadores es pot millorar.
Però ara a l'equip li costa perquè només entrenem un cop a la setmana i físicament la jugadora està... li falta físic, saps? Però ara, bueno, ara amb el peron que ens ve ara, ja ens hi podem tornar a recuperar ara per Nadal una mica més el físic i poder tornar a competir els partits.
El Club Bàsquet Olot visitarà el quart d'aquí a dues setmanes en un partit clau per començar a marcar distàncies amb els rivals de la part baixa. Per la seva banda, la Vall d'en Bas, que també té un equip competint a segona catalana, rebrà a casa el Granollers.
I avui a la contraportada descobrim el nou llibre de Paula Arbós. L'Olotina ha publicat L'espera més dolça. El conte explica la història d'una família de pares separats on la figura de la madrastra es transforma d'un estigma literari a una celebració d'amor. El llibre infantil s'ha presentat aquesta setmana a l'Hora del Conte de la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot i aquest cap de setmana ho farà a la Sala d'Actes de l'Arxiu Comarcal. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
L'Abril és una nena alegre i imaginativa que viu entre dos mons, el de la seva mare i el del seu pare i la Paula. La seva vida pren un gir emocionant quan s'anuncia l'arribada d'un nou membre de la família. Aquest és l'argument de L'espera més dolça, el nou conte infantil de l'olotina Paula Arbós, una finestra a la diversitat familiar poc comuna en la literatura infantil.
El que vull transmetre és que el context familiar en el que està l'Abril, on li passa aquesta aventura, és d'un context de pares separats. Per tant, el que vull transmetre és total naturalitat en què les històries infantils passin i reflecteixin realitats quotidianes en tantíssimes famílies a casa nostra i en tot el nostre país i normalitzar-ho.
La Ventafox, Rapunzel, Hansel i Gretel, en tots aquests contes hi apareix la figura de la madrastra, una madrastra sovint dolenta, insensible i malvada. Així que, inspirada per la seva pròpia experiència, Arbós reflecteix la seva il·lusió per redefinir i celebrar la figura de la madrastra, una figura històricament estigmatitzada i actualment sovint oblidada.
Em vaig ajuntar amb una persona que era separada i que tenia una filla, i de cop em vaig adonar i vaig fer a consciència de que hi havia molt poca literatura infantil on reflectés aquesta realitat, en el qual doncs, hi ha menada que viu entre dos mons, entre dos cases, i encara menys que hi haguessin referents positius envers el rol de la madrastra, que era el meu paper, i em sentia tan allunyada a tots aquests referents històrics que vaig dir, ostres, és que aquests nens també han de veure en la ficció i en la literatura, i sobretot en edats primerenques, que són esponges de plantar llavors, de que això és normal i que són rols molt positius i que és una altra realitat que es pot tractar des de la positivitat i la normalització. I d'aquí em va venir a dir, doncs, si no hi ha contes, doncs els escric jo.
L'escriptora va presentar el seu conte dilluns explicant-lo ella mateixa a l'hora del conte de la Biblioteca Maria Vayreda d'Olot i aquest dissabte ho va fer a la sala d'actes de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa acompanyada de Pili Descalç, tot compartint reflexions sobre el rol de la madrastra i les seves respectives experiències personals.
Amb el llibre de la olotina Paula Arbós tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 3 de desembre de 2024. La informació més pròxima torna a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3 fins a bords, que acabin de passar un molt bon dia i gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.